Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 8:15 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
Comencem una nova temporada d'Olot Entén, un programa de Ràdio Olot que podeu escoltar els dimecres a 8:15 del vespre o mitjançant Spotify o el podcast de Ràdio Olot. Recordem que és un programa per donar veu, visibilitzar i reconèixer els drets de les persones LGTBIQ. També que sapigueu que a la Garrotxa tenim el SAI, el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere, un servei d'atenció i d'informació per recollir incidències i interposar denúncies si és necessari. Si voleu venir al programa, ja ho sabeu, contacteu a través de les xarxes socials de Ràdio Olot o a través del SAI directament.
Olot Entén.
Les persones LGTBI i les dones tenen en comú la necessitat de pal·liar les discriminacions que genera el patriarcat, segons el qual l'home, mascle, heterosexual, és el centre de tot i tot allò que no encaixa en aquesta lògica té el risc potencial de patir desigualtat. I això és el que generen les teories masclistes, que les dones i les dissidències sexuals i de gènere són col·locades en una categoria social inferior respecte als homes, i són susceptibles, doncs, de viure discriminacions i violències. Alhora, també és important considerar la perspectiva interseccional com a eina analítica per desafiar la idea preconcebuda d'un col·lectiu LGTBI homogeni, és a dir, que cal tenir en compte com la classe social, l'edat, l'origen, el nivell formatiu, el color de la pell i tantes altres qüestions també afecten en la matriu del privilegi i opressió de les persones.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui, a Olot Entén, ens acompanya l'activista lesbofeminista i també investigadora psicosocial Núria Sadurní. Ella, alhora, forma part de l'equip que lidera la recerca Acció Participativa sobre les Realitats LGTB a la Garrotxa i fa moltes altres coses, sí? Núria, benvinguda al programa, com estàs?
Hola, moltes gràcies, molt bé.
Molt bé, Núria. Doncs la idea seria parlar d'aquestes qüestions que hem apuntat en aquesta introducció. Jo et volia preguntar, tu, Núria, et presentes com a lesbiana i feminista. Llavors, ens podries explicar per tu quines... quines similituds, què té a veure això dels feminismes i les teories LGTB?
Sí, a veure, jo he d'especificar, jo em presento com a lesbofeminista, lesbiana feminista, per una qüestió estratègica, que és que a mi no se'm nota normalment que jo sóc lesbiana. Llavors, si jo no ho dic, tinc el que se'n diu passo per una dona hetero, i això em molesta molt. Llavors, si això no fos així, jo diria simplement que sóc feminista, perquè per mi el feminisme... el feminisme que jo, amb el que jo milito, és un feminisme que treballa per als drets i per les llibertats de les lesbianes i dels gais, de les persones bisexuals, transsexuals, per la dissidència sexual i de gènere al final. Llavors, quan jo faig aquesta presentació, és una qüestió, una identitat estratègica, que es diu, però per mi no són qüestions separades, sinó que el feminisme, per ser un feminisme que treballi per l'alliberament, ha de treballar sobre LGTBI, a treballar sobre dissidència sexual i de gènere i sobre moltes altres coses també.
I ens podries explicar una miqueta més el per què, o sigui, quines són les raons aquestes que tu et porten a plantejar, bueno, des dels feminismes, jo també aposto per aquestes reivindicacions de drets i llibertats de les persones dissidents sexuals i de gènere.
Bé, per mi el feminisme, els feminismes, o almenys el feminisme en el que jo em sento identificada, té a veure amb intentar desmuntar un heteropatriarcat. Un heteropatriarcat que és una estructura que regula la nostra societat. La regula en tant que l'estructura com una societat a la qual els homes ocupen un rol en concret, les dones ocupen un altre rol en concret, les persones ocupen rols diferents a la societat i sí, rols i espais depenent del seu origen, depenent del seu color de pell, depenent de la seva edat, depenent de les seves capacitats culturals, depenent de la seva orientació sexual. Doncs aquest heteropatriarcat que estructura tot això posa cadascú al seu lloc. Si el feminisme no desmunta tot això, per mi li està faltant moltes coses, no? No es pot quedar el feminisme només en una idea de certes corrents feministes d'igualtat home-dona, sinó que ha de desmuntar tot aquest sistema estructural i pensar una altra forma de societat que no estigui basat en jerarquies.
És a dir, que es planteja totes aquestes opressions, no?, d'aquest home mascle heterosexual, no?, en una situació de poder o de privilegi, de subordinació de les dones, però no només, sinó les opressions que poden ser vinculades amb qüestions de, que deies tu, no?, de classe social, de racialització, de procés migratori, capacitismes, etc. No?
Sí, perquè per mi les opressions de les que tu estàs parlant venen d'aquesta estructura,
estructura
en la que se sosté. No és una cosa que, no, que un home blanc de classe mitjana heterosexual es llibi al matí i digui vaig oprimir a la meva parella. No, és una qüestió a la que se sustenta tot i és una qüestió a la que moltes vegades passa molt desapercebuda. I aquí és on succeeixen les desigualtats i les opressions més fortes i les violències.
És per això que parles d'aquesta qüestió com més estructural o sistèmica, no?
Efectivament, sí.
Núria, podríem parlar que cada vegada hi ha més visibilitat sobre el fet LGTBI, no? Hi ha tot un boom mediàtic, això de l'aprovació de la llei 11-2014, parlem aquí de l'activació dels SAIS, dels serveis d'atenció integral a la diversitat afectiva sexual i de gènere, etc. Però què en penses de tot plegat? O sigui, quina valoració en fas en aquest sentit?
És una pregunta una mica àmplia.
Sí.
Però bé, a veure, la visibilitat és una de les coses que precisament des de moviments de lesbianes, lesbianes feministes, des de moviments de LGTBI, s'ha reclamat històricament. El que passa és que quina visibilitat tenim, no? Quines són les lesbianes visibles, quins són els gais visibles, quines són les trans visibles, els trans visibles, perquè moltes vegades les imatges que tenim als mitjans de comunicació, les imatges que, i les visibilitats que tenim a peu de carrer són visibilitats molt hegemòniques. Si pensem, per exemple, no, estic pensant en sèries, no, l'Hospital Central, que és una sèrie de fa molt de temps, però és un exemple que ha estat portat fins a la societat en l'anàlisi crític, no? La visibilitat que hi havia una parella que es deia Esther i Maca, sempre la seva relació era tan amorosa que t'agafava un atac d'hiperglucèmia, no? I en canvi, com és una parella de nois als mitjans de comunicació, és una relació sempre molt sexualitzada, no? Llavors són visibilitats
amb uns clixés, uns estereotips com molt marcats.
Efectivament, no? Llavors, dius, hòstia, on queda... no sé si es pot dir hòstia a la ràdio. Bueno, ja ho he dit, tot esperat. On queda la visibilitat de la resta de persones, no? On queda la Puig que... No? Que té unes altres formes de fer, on queda totes les altres formes de viure. La visibilitat també és molt fàcil que des d'espais hegemònics sigui cooptada, sigui assumida, com més s'assembla a la norma. Per tant, la visibilitat de dues dones que tenen criatures i s'agafen de la mà és molt fàcil, però no és tan fàcil la visibilitat de dues dones que tenen... que tenen corporalitats menys hegemòniques, que són cridaneres, que fan sentir la seva veu, no? O de dos nois que estan parlant de coses polítiques, no? De nois socialitzats, per exemple, que estan parlant, que tenen molta pluma, però el que estan dient és que el que volem són papers, no? On queden aquestes visibilitats de la LGTB?
Clar, llavors podríem parlar d'aquest assimilacionisme, no? Aquest fer el joc a la norma i que si no qüestiones aquest sistema, no? De sexe, gènere, orientació més normatiu, doncs t'acabes assimilant, no? I el que
podrien caure en aquestes polítiques LGTB és que t'assimilis a la norma, no?, i que es passis, no?, que pot ser que siguis homosexual, que sigui una parella de gais o de lesbianes, però que, això que dius, no?, t'estableixis en aquesta parella monògama, et casis, tinguis mainada, tinguis una feina estable, una hipoteca, no?, i no sigui tant el fet de qüestionar aquest sistema en si, no?
Sí, i al final tampoc, jo penso que tampoc ens hem de posar a assenyalar el dit de ningú, perquè les vides són prou difícils com per dir a la gent, no, mira, és que tu has de ser hipervisible cada dia en la teva vida fora de la norma, no? Mira, hi ha gent que realment vol ser tranquil·la en la seva normalitat i no passa res, no? Perquè prou violència rebem quotidianament, però sí que és veritat que la visibilitat que tenim més... més sovint és aquesta visibilitat que s'assembla més a la norma.
Clar. Sí, de fet, aquí en algun programa hi havia alguna persona que plantejava això del dret a poder sortir de l'armari, per exemple, o a visibilitzar-se, però també el dret a quedar-te, no?, a l'armari i no visibilitzar-te si tu no ho vols, no?, en aquest sentit. Sí. Llavors, tu quins riscs veus en aquest fet d'aquest assimilacionisme, per exemple, aquest, no?, la importància de qüestionar o de subvertir les normes, o quin risc hi ha de caure en aquest assimilacionisme? O...
Bé, per mi, més que un risc... bé, sí, podem parlar d'un risc, però per mi el que estem fent és això, fer-li un joc al sistema, estem legitimant el sistema. Però també penso, hi ha sortida d'això? No, jo mateixa he començat aquest programa dient, a mi no se'm nota que sóc lesbiana, això vol dir que jo tinc un gènere molt normatiu, i més, és molt còmode. És molt còmode anar així pel món quan necessito visibilitzar-me, i quan em dona la gana també declaro directament, no? No, és que jo sóc lesbiana, no passa res, no? Però això és molt còmode, jo sé, sóc conscient que això és una complicitat amb el sistema, estic fent el joc al sistema, però a vegades és molt difícil, no? No, a vegades no, jo penso que és molt difícil subvertir el sistema completament. I el que penso que passa és que ens estem creient moltes vegades a aquesta idea de que estem de cara ja som part de ciutadania, estem incluïdes, no? Les persones LGTBI ja som tot el que volíem ser sempre, que representa que el que volíem ser sempre era incloses, no? Quan realment les discursos de LGTBI eren molt més radicals i molt més rupturistes, no? Llavors, què passa? Que això és un discurs molt bonic, en el qual ens dona certs privilegis, però alhora no hem deixat mai de ser uns altres, no hem deixat mai de ser una persona fora de la norma, encara que hem estat incloses en certs aspectes dintre de la norma. I això, el que passa, que invisibilitza moltes violències, i el que fa és que moltes de les violències que podem patir quedin, si no es puguin prevenir. I alhora estem, jo penso que el que estem és legitimant un sistema profundament racista, profundament masclista, profundament LGTBI-fòbic, al final, o sigui, el mateix sistema que estem legitimant amb aquesta no, similar a la norma, ens està, és tirar-nos pedres a la pròpia taulada. Sé que és una idea una mica abstracta, però si vols podem anar més.
Sí, a mi m'agradaria, jo sé que estàs fent una tesi doctoral,
sí,
no? I que abordes un tema, un concepte que de fet s'està escoltant cada vegada més en contextos acadèmics i també activistes, no? Que és el de l'homonacionalisme, no?
Sí.
Ens podries explicar una mica què significa això de l'homonacionalisme?
Sí, de fet aquest concepte ve una mica per aquí, això que estava dient ara una mica grosso modo. Faré una mica de resum. Però aquest concepte per mi és un concepte que surt d'una acadèmica que es diu Jasbir Puar, que treballa als Estats Units i que ha estat traduït culturalment, és a dir, ha estat transportat a moltes altres realitats, i quan es transporten els conceptes canvien, i no passa res, els agafem i els fem servir també com ens serveixen. Llavors, per a mi, aquest concepte té a veure amb un sistema món que s'ha organitzat de forma colonial. Està organitzat d'una manera jeràrquica, en el qual hi ha unes poblacions, també uns espais, uns països, uns indrets del món, que jeràrquicament tenen més poder, tenen més capital que altres. Hi ha unes poblacions que són més humanes que altres. És a dir, són més humanes en tant que les concebim, les hem construït des d'Europa com a més humanes que altres, ens hem construït a nosaltres com a més humanes que altres. Llavors dintre d'Europa també, durant molts i molts anys, ser dissident sexual i de gènere era una forma també de deshumanització. Tu no eres prou dona, no eres prou home, o anaves a la presó, anaves a per exemple a Espanya, anaves a la presó o anaves a a un centre psiquiàtric, no? Però arriba un moment que per la pressió de moviments socials, de moviments de LGTBI, això es deixa de passar, no? A nivell també de forma transnacional, els discursos de LGTBI van guanyant més força social i els governs, els estats, comencen a veure que aquests discursos els hi convenen. Llavors es comencen a incorporar els partits polítics als programes, es comencen a aprovar matrimonis homosexuals, es comencen a aprovar lleis de protecció de persones LGTBI. Què passa? Que hi arriba un moment que els discursos de LGTBI acaben sent utilitzats per legitimar aquesta forma colonial de funcionar el món. De manera que si el que es constitueix és que si un lloc del món, si un país, per exemple, un territori té matrimoni LGTB, té matrimoni gay, perdó, té protecció a les persones LGTBI, sembla que aquest lloc sigui més modern. Uh-huh. Modern és un concepte que és completament colonial, és un concepte que es va inventar, bueno, és una època que té a veure amb la subjugació d'altres poblacions, no? Uh-huh. Però sí que funciona d'aquesta manera. Si un país vol aprovar el matrimoni gay, parla de que ens ha de ser més moderns, no? Si un país no el té, des d'aquí, des d'Europa, diem que aquest país és retardat, no? Entrem en aquesta lògica de temporalitat única a la qual nosaltres marquem quin és el ritme a seguir, quin és el lloc on han d'arribar aquests països que nosaltres diem que són més retardats. Però, en realitat, els països que els diem, no?, els països del primer món, no els interessa que tota aquesta massa de territoris que nosaltres hem construït com a subdesenvolupats arribin a tenir el mateix nivell de desenvolupament. El que interessa és seguir mantenint el lloc hegemònic. Uh-huh. I el que passa és que s'utilitzen els discursos LGTBI per legitimar tot això, i això no necessàriament ajuda a les persones LGTBI. I això és el més greu, no?, aquests dos elements.
Clar, de fet s'estan donant situacions, podem parlar això, no?, d'alguns territoris, d'alguns països que en pro d'aquests discursos pro-LGTBI critiquen, qüestionen altres territoris, altres pobles, no?, amb discursos totalment racistes o xenòfobs, no?
Sí, de fet, s'està donant des de fa més o menys una dècada a diversos indrets, tant d'Europa com d'Estats Units i Canadà, que partits polítics, fins i tot partits polítics de l'extrema dreta, que estan utilitzant discursos de llibertat, se suposa LGTBI, amb arguments islamòfobos en concret. També aquí parteixen de la idea també molt, molt dicotomitzada de que les persones LGTBI no són musulmanes, que les persones musulmanes no són LGTBI, no? Aquesta dicotomia.
Ja. Yeah. Quan evidentment sabem que hi ha població musulmana que és LGTBI.
Efectivament.
Escolta'm, i aquest concepte de l'homonacionalisme també tindria alguna cosa a veure amb totes les qüestions del capitalisme rosa o del pinkwashing? Ens podries parlar? Tenen relació o no?
Sí, efectivament, bé, per mi, i per mi, també per molts teòrics, hi ha una articulació molt forta entre la colonialitat i el capitalisme, no? Llavors, quan el capitalisme troba un altre reducte a explotar, que és, en el seu moment va ser el d'homes gais que estaven començant a ser cada cop més acceptats en el seu entorn, sense fills i amb una feina estable, no necessàriament havien de ser presidents d'una gran empresa, sinó una feina estable sense les despeses de fills. Això és un mercat explotat que el capitalisme ha trobat i explotat molt bé, sobretot dic d'homes perquè les dones no tenim els mateixos sous que els homes a nivell estadístic, no? Llavors els negocis, els bars de lesbianes, ja se sap que duren molt menys, que no aguanten tant. Sí que hi ha capitalisme rosa per a dones, però és molt menys important, no?
Ja, proporcionalment sí que està com molt més encarat, no?, a un
públic.
Un públic, no?, que en aquest cas és homes gais, no?
Homes gais, sí, sí.
I t'anava a dir alguna cosa més, ara no recordo què. I llavors, sí, per exemple, no? Podríem parlar, això hi ha hagut en els moments que hi ha dates d'aquestes importants internacionals, no?, i que per exemple, quan se celebra el dia del 28 de juny, el dia de l'orgull, no? Que al final no deixa de ser un dia que des de molts col·lectius es celebra, però sobretot és un dia de reivindicació, no? Com s'ha també moltes vegades instrumentalitzat o mercantilitzat totes aquestes reivindicacions des del Pride, no? I que també això, com moltes empreses que en veritat no tenen cap mena de segurament sensibilitat o ho utilitzen, no? com a mera mercaderia, no? Que també s'ha donat, sí, en molts casos.
Efectivament, de fet, des de que jo vaig començar la tesi fa uns 5 anys, sí, que 5 o 6 anys que estic posant l'ull amb aquestes qüestions, el que vaig veient és que cada any hi ha un increment brutal respecte a l'any anterior de les empreses que es posen la bandera,
sumen,
la bandera de l'Arc de Sant Martí al voltant del 28 de juny. I quan estem parlant d'espais com Estats Units, que ells parlen del mes de l'orgull, que és tot el mes de juny, és encara més, no? I cada any són moltes més, i l'any següent moltes més, no? I penses, no, per exemple, no, fa poc és igual, hi ha un munt d'empreses que deus, i la resta de l'any què fas?
Clar.
Per les persones de la LGTBI. I més enllà de la resta de l'any, durant el mes de juny, a part de posar la bandera, què fas? És un símbol que simbòlicament és rellevant, és important que la gent pensi que en aquesta empresa tenen certa sensibilitat, si és que és així, perquè moltes vegades és només una imatge i no passa
comercial,
res.
No.
Però és completament una cooptació, i crec que, i per això com a investigadora per mi em sembla molt interessant, perquè dona compte d'aquest homonacionalisme, d'aquesta rellevància d'aquest discurs LGTBI cooptat per donar aquesta imatge de modernitat, de progressisme, no? De fet, tenim l'exemple fa poquíssim de Ciutadans intentant irrompent l'orgull de Madrid i a força sent LGTBI friendly, no? Que és, però a força, no? Que és com una cosa, la cosa més inaudita.
Ja. Un últim concepte que em crida molt l'atenció i que m'agradaria molt que ens el poguessis explicar. Això que parles tu de la necropolítica queer.
Un últim concepte, en quants minuts tinc?
Doncs no masses.
Un parell.
Sí, si no et convidarem a un altre programa perquè ens ho expliquis més extensament. Què et sembla?
Així, sense... molt ràpidament.
Sí.
En 2 minuts m'ho poses difícil, eh?
Sí? Tira. Ai.
Bueno. Així, el
puguis,
concepte
Núria.
Necropolítica parteix d'un altre concepte que ara ens posem una mica en teoria, no passa res, podem fer un altre programa de teoria, que és un concepte de Michel Foucault que es diu biopolítica. Bio, vida, política que regula la vida. Això ho hem estudiat tots a l'escola, taxes de natalitat, taxes de mortalitat, taxes d'infecció, polítiques que regulen la vida. Llavors, el que parla Michel Foucault i molts altres teòrics de la biopolítica és de totes les tecnologies, dispositius que estan organitzats al control de la vida en general. Llavors hi ha un altre teòric que es diu Achille Mbembe, que és camerunès, i que ell diu, mira, el que passa és que Michel Foucault no va tenir en compte que hi ha una sèrie de poblacions que estem deshumanitzades i que no entrem a aquest control de la vida, i el que ens passa a nosaltres és que les nostres vides estan més aviat deixades, estem deixats a morir nosaltres. Llavors la necropolítica seria l'altra cara de la moneda de la vida, i seria, jo penso que seria en aquests moments és la cara necessària perquè en certs llocs puguem viure, perquè per exemple perquè tothom puguem pagar-nos una samarreta del Zara, hi ha moltes persones a altres països que estan cobrant una misèria i deixant-se la vida literalment perquè nosaltres, que potser amb els sous que tenim no podem pagar una altra roba, ens puguem vestir, no? Llavors és aquesta regulació de la vida, que no vol dir que nosaltres ens estiguem lucrant fantàsticament, sinó que perquè la nostra vida pugui funcionar de certa manera, en cert estat del benestar limitat en certs aspectes, hi ha una necropolítica, hi ha gent que es mor, no? Llavors, quan parlem de necropolítica queer, el que és aquesta inversió de aquesta inclusió del subjecte de discursos LGTBI en aquesta dinàmica necropolítica. Una mica dens, ja ho sé, però sí, m'has donat 2 minuts, clar, així que hem fet el que hem pogut.
Clar. No passa res, potser un altre dia
podràs
venir i em podràs parlar d'una manera més en profunditat. Núria, per acabar, nosaltres, saps que aquest programa es diu L'Ot t'entén?
Sí.
I jo et volia preguntar, tu què creus que cal per poder afirmar que L'Ot t'entén?
Quina pregunta més complicada.
Sí, també, eh?
Per mi, bé, que l'OT entén simplement que es pugui anar pel carrer amb la visibilitat que es vulgui i que la gent sigui completament indiferent, no? No ho sé, primera idea que ha vingut al cap.
Fantàstic. Però... Doncs Núria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A tu per la invitació.
Olot entén. Pels drets de les persones LGTBI.
I perquè si no podem ballar no és la nostra revolució, avui tanquem el programa amb la cançó Libre, Atrevida i Loca de la Rebeca Lane, Miss Bolivia i Ale Guagua. I ens retrobem la setmana vinent a Olot entén.
Todo okay. Okay, 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 okay. Rebeca Lane, Rebeca Lane. Miss Bolivia con Ali Guagua, con el chess, chess, chess. Okay, okay,
vamos,
okay.
Chess.
Original,
carnalas.
Y se me nota la lengua pelo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y postra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia y exorcizando el mal. Yo, yo. Que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tanto es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete un periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, esta es una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Olot entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.